21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de Radio Ciutat de Valls de reflexió dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Comencem una altra ronda de converses. Avui és el torn de parlar d'Hisenda, de Finances i de Contractació amb el seu regidor, que és el Martí Barberà del grup municipal de Junts per Valls. En primer lloc el saludem, som aquí a la sala d'alcaldies. Martí, benvingut.
Hola David, bon dia.
El passat 10 de març s'aprovava inicialment el pressupost del 2025. Podem considerar que és un pressupost que ascendeix a 37,7 milions d'euros, segueix amb l'expansió dels últims 6 anys. Més increment, vol dir, potser a vegades els recursos diu que són limitats, però en el tema que és un pressupost més expansiu, d'aquí la tònica dels últims anys des de l'equip de govern, no?
Bé, és un pressupost més expansiu perquè, per desgràcia, hem de pujar una mica els impostos, que ja ho vam fer en el seu moment de les ordenances. Com a ajuntament les coses ens costen cada vegada també més cares, els sous dels treballadors per sort pugen, potser no que haurien de pujar, i per tant el tema de ser expansiu o no expansiu va ficat també dins de la globalitat, no? Potser el que hem de destacar de l'expansiu del pressupost és el fet de la més activitat que fem en diferents àrees, sobretot en relació amb l'àmbit de les persones, i tot un poder d'inversió gràcies a la gestió de les subvencions de competència, és a dir, subvencions que anem a buscar, que tenim una puntuació alta i que una puntuació alta i que les administracions que les treuen, en aquest cas molta part l'Estat en Next Generation, hem pogut aconseguir avançar inversions que a nivell de municipal, si l'haguéssim hagut de fer nosaltres, doncs potser hem avançat fins a 6 anys d'inversions amb aquests 2 o 3 que farem ara.
Uns comptes que sobretot des de l'equip de govern s'aposta pels serveis directes a les persones i famílies. Aquí podem veure la xifra de 4,7 milions d'euros, representa un 10,6% més respecte al 2024, no?
Sí, aquest és un àmbit que sempre tenim present. Per què? Perquè és la nostra prioritat, és atendre les persones i aquelles persones més vulnerables i aquells sectors que pateixen més, i per això aquí sempre fem esforços cada vegada que hem de redistribuir ingressos o diners que tenim per fer activitat. Sempre pensem primer en tot l'àmbit de les persones i les famílies, i així és. Pensa que només aprovar el pressupost hi ha 560.000 euros que se'n van a bonificacions, i les bonificacions són per les persones i les famílies més vulnerables, no? A nivell de gent amb discapacitat, de famílies nombroses, de diferents entitats culturals perquè tirin endavant. Tot allò que envolta les persones per nosaltres és molt important.
També en l'aspecte de via pública, urbanisme, habitatge, sostenibilitat, aquesta àrea, més de 15 milions d'euros, un total de 15.789.000 euros, i sobretot en aquesta àrea és on hi entra el tema del barri antic, no? I del tema de les polítiques mediambientals, també, que des d'aquest govern, des d'aquesta legislatura i també d'anys anteriors, s'hi aposta.
Sí, bueno, les polítiques mediambientals ja vam apostar fa molts anys. El que anaven eren dirigides a que persones individuals s'impliquessin, se sensibilitzessin i posessin doncs plaques solars o altres sistemes que poguessin fer un estalvi energètic, una mitigació del canvi climàtic, etc. De fet, d'aquestes bonificacions que et deia abans, 172.000 euros estan dedicats a pagar aquestes bonificacions de gent que es va ficar plaques a les cases. El que sí que és veritat, i així ho vam dir fa l'any passat, que en el moment que altres administracions ja bonifiquen, nosaltres hem desviat aquesta partida cap a ficar plaques als nostres edificis per estalviar diners del pressupost i destinar més diners a persones i no tant a pagar l'electricitat. I aquí sí que és un pressupost que durant uns anys estarem invertint a vora 225.000 euros cada any per anar ficant plaques solars en diferents equipaments municipals.
Un altre dels pilars d'aquest pressupost és Vallgenera. Vallgenera, que també augmenta el seu pressupost aquest 2025, 3.232.000 milions d'euros, d'aquí a les polítiques d'ocupació, de formació, d'emprenedoria. Ho hem anat escoltant en les diferents rodes de premsa que ha fet la seva regidora, la d'Empresa i Ocupació, la Rosa Maria Rovira. Valls genera, no?, allò donar feina a les persones de Valls i també de comarca, no? S'ha convertit ja en un referent, no només d'aquests dos àmbits, sinó també del Camp de Tarragona.
Sí, dins la nostra potencialitat com a ciutat de 25.000 habitants, la proporció de l'activitat de Valls genera és proporcionalment molta activitat respecte a les dues grans ciutats que tenim, que també tenen organismes, però que funcionen, que van molt bé, però que el nostre és un exemple. I està clar, nosaltres hi aportem del pressupost uns 880.000 euros propis per assegurar l'estructura, però és la gestió de les convocatòries i la recerca d'aquesta subvenció d'altres administracions la que ells excel·leixen en aquest àmbit i bueno, és això, puja el pressupost. El seu pressupost puja quan les altres administracions aposten i ells aconsegueixen amb concurrència competitiva guanyar moltes aportacions a subvencions, que no és allò de dir te toca tant a cada un, sinó que has de portar un projecte vàlid, l'administració puntua i t'ho dona tu davant d'uns altres, i amb això ells excel·leixen. I l'altre organisme autònom que es manté, perquè n'hem eliminat tres en aquest pressupost, o els hem incorporat, vaja, que és Xarxa de Cultura, Museu de Valls i els Cors de la Música de Robert Gerard, és el Patronat d'Esports, que també amb 2,3 milions d'euros de pressupost nosaltres mantenim l'aportació. Precisament no hem d'augmentar l'aportació perquè hem posat plaques solars al Javi Tondo i l'estalvi de les plaques solars permetrà augmentar activitat i fer més coses sense que l'Ajuntament hi hagi de portar, per tant, sense que els ciutadans hagin de portar més diners en aquest àmbit.
Altres apunts del pressupost, ara ho deia, no? Patronat d'Esports incrementa, també urbanisme, patrimoni, mobilitat, transparència i tecnologies de la informació, aquí participació, habitatge, gairebé, per no dir totes les àrees pugen, no?
És a dir, la nostra funció és l'increment de recursos que tenim és distribuir-los amb totes les polítiques. El que passa és el que hem dit abans, tot l'àmbit social, joventut, educació, habitatge social, etc, és el que ha pujat més, però totes pugen. Turisme puja perquè hem hagut de fer front a la campanya o participar en aquesta campanya de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. A comerç hem de pogut de posar diners perquè s'està treballant un pla d'acció per millorar el comerç de la ciutat. A qualsevol àmbit, a noves tecnologies, a l'àrea TIC és fonamental l'administració electrònica de cara al ciutadà, de cara al procés. Per tant, per sort, la gestió dels ingressos eficient i eficaç ens permet que totes les àrees pugin, no només per fer front als increments del cost de la vida, que aquest ja el vam fer aquests últims anys, sinó que poder fer més activitat també i donar més resposta, manteniment d'edificis, bueno, consolidar tot el sistema de sanitari per les diades castelleres, bueno, és que hi ha tot un seguit d'augments que són necessaris per millorar les condicions de vida dels ciutadans, els serveis i les entitats i associacions que tenim a la ciutat, que també són un element molt important de vida per a la nostra ciutat.
Pel que fa a les inversions, aquest 2025 se'n preveuen 13,1 milions d'euros, sobretot projectes importants. Cap a Dró, que està encarrilant ja el seu tram final pel trasllat de l'Escola de Música Robert Gerard, també la recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc. Han començat ja les obres amb tots els canvis de circulació que des de fa poc s'han implementat. També convertir l'actual estació d'autobusos en una seu moderna per traslladar-hi l'àrea d'atenció a les persones, la futura seu també de la policia local, que s'ubicarà al pàrquing de l'Escorxador, entre d'altres projectes. És també una aposta ambiciosa pel que fa a capítol d'inversions en aquest pressupost del 2025.
Bé, és el que dèiem abans. Tot això que has dit, i que és veritat, i que puja 8 milions i pico d'euros, ho fem sense renunciar a les millores a la pista de hockey, a la pista coberta del Vilar, sense renunciar a acabar Sant Francesc, sense renunciar a totes les millores a les depuradores que s'ha de fer, mantenint el pla lumínic, la inversió en millores de carrers, tota la inversió polígon industrial, tota la inversió en temes d'autoconsum que hem comentat abans. És a dir, tot això ho fem sense deixar de comprar ordinadors, sense deixar de fer totes les inversions que ja fèiem normalment, no? Doncs comprar tot l'equipament necessari per a la policia local, que ha sigut una partida molt important enguany. Per tant, això és el que et deia, no? Potser una de les grans diferències d'altres anys que hem anat tenint augment d'inversions és tot haver aconseguit guanyar aquestes subvencions amb concurrència competitiva, que ha sigut cap padró per ficar a l'Escola de Música, aquests 4 milions i mig que ens gastarem fent aquest equipament, dels quals a vora 2 milions poden venir de subvencions, però els altres són del caix municipal, no? Clar, la muralla, que és el 100% subvencionada, i després hi ha l'hort del rector, que també caurà aquest any. Clar, això se'n va, que haurem de fer front, a més de la inversió programada que teníem, de, com has dit tu, de serveis socials o de la pista coberta de hockey, pues, grans obres que, a més, aquests tenim un hàndicap, perquè a vegades diuen, bueno, com és que ho feu tot ara? Bueno, perquè les subvencions que hem aconseguit guanyar tenen uns terminis i s'han de certificar unes obres, no? I per tant, veure com el resultat de l'esforç, del disseny, de la paciència de Catxapes dona uns resultats molt importants, ens fa també ser esperançadors en que totes aquestes inversions, sobretot el centre històric, li donaran un altre impuls. El centre històric l'hem d'arreglar fent-hi anar a viure persones i posant-hi activitat o més activitat de comerç i altres. Però, almenys la part d'equipaments i de dotació d'equipaments i de regeneració urbanística que això suposarà, creiem que també és un punt i a part en tot el treball que s'ha fet al centre històric.
D'aquí la importància, no?, de les subvencions que comentava Fons Next Generation, tenint en compte que a nivell de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya no hi ha pressupostos, i això també dificulta a vegades els ajuntaments, no?, que algunes partides d'alguns projectes que es debaten o a Barcelona o a Madrid, doncs també poden beneficiar la ciutat, i el fet que no hi hagi pressupostos t'has de reinventar d'alguna manera amb això que comentava.
Clar, aquestes subvencions que nosaltres hem guanyat és el que dèiem, sempre comentem al ple, no? Quan tu adjudiques una subvenció tens uns diners i aquells diners estan reservats. El problema és si continuaran sortint. És a dir, això que nosaltres hem pogut anar i aconseguir una gran quantitat de milions d'euros per poder fer un salt qualitatiu que haguéssim estat 7, 8, 10 anys a fer-ho amb el nostre pulmó econòmic, aquest avançament que farem amb tot això de la ciutat continuarà? Les administracions continuaran posant ajudes? Esperem que sí. Potser no hi ha pressupost, però esperem que algun dia en tinguin. Però és important que les administracions ajudin el món local, perquè el món local, a més, ara tornen les regles d'estabilitat pressupostària. És a dir, fixa't la qüestió. Tenim diners sobrants que podríem aplicar a persones o a projectes de ciutat i els haurem de destinar a reduir l'endeutament, quan tenim un endeutament baix. I dius, ostres, per què aquests diners no els podem fer servir per allò que la ciutat o l'equip de govern decideixi? Doncs no, les regles de la... Bueno, en aquest cas són regles de l'Estat d'estabilitat pressupostària, doncs no deixaran. Però sí que ens hem de moure en aquest marc restrictiu de cara a les competències municipals, però podem demostrar que ho sabem moure'ns, que aconseguim treballant accedir a subvencions molt importants que faran un trasbals en el centre històric en quant a imatge, en quant a model. No estarà acabat, però almenys el model estarà assegurat ja de futur.
Uh-huh. Un ple dels pressupostos que va tenir lloc a l'aprovació inicial el passat 10 de març, un pressupost que ha estat aprovat únicament per l'equip de govern format per Junts, per Valls i Esquerra. Els tres partits de l'oposició van votar-hi en contra. Diferències en el model, no? Tant de PSC, de CUP i, per no dir, Vox, també.
Bueno, amb alguns més diferències que amb els altres. Jo entenc que a veure, ara mirava, no? Som 14 regidors de 21, per tant el pressupost està aprovat amb el 66% dels regidors. No és un 51, no és un 52, és a dir, 9 i 5 som 14, això fa que representem una gran part de la ciutadania i tenim un projecte de govern. Tot i amb això, penseu que la gran majoria de projectes estan consensuats, vull dir, no som un equip de govern que fem les coses sense escoltar els altres. L'escola de música, menys Vox, tothom hi està d'acord en fer-la. Bueno, últimament la CUP va sortir amb algun dubte, però en principi amb muralles, no? Sobretot, no tant amb l'escola de música. Però el fet de les muralles, que ara puguem rehabilitar la muralla de Sant Francesc, no és que d'ahir amb avui hàgim decidit rehabilitar la muralla de Sant Francesc, és que el pla general, que va ser aprovat per tots els grups municipals d'aquell moment, ja deia que s'havia d'expropiar i rehabilitar la muralla. Per tant, moltes de les accions que fem som executors d'un projecte de ciutat molt compartit. L'altra cosa és que després l'oposició s'ha de desmarcar del govern en moltes coses, perquè si no no seria oposició i ens han de controlar, i per això hi ha l'oposició, i hem d'agrair també la seva tasca de control al govern i de pressió en aquelles coses que potser hem de millorar. Però sovint votar que no als pressupostos és més una acció política que no pas de convenciment de que no és el model d'inversió de la ciutat.
Hi ha sorprès el vot del PSC, tenint en compte que els del 2024 es van abstenir, van poder negociar alguns aspectes del pressupost, això va fer més gran, no?, la majoria d'aquest ajuntament, i confien que, no sé si presentaran o no al·legacions en l'aprovació definitiva, es puguin avenir en algun punt?
És que nosaltres vam fer les reunions amb tots els grups municipals del ple, vam escoltar les seves demandes, no concretes, però sí les àrees on ells feien més... fixaven més la seva atenció, i en aquestes àrees hem fet més esforç que en altres àrees, no a nivell de persones, sinó a nivell, per exemple, doncs, tant el Partit Socialista com, no sé si era Vox, em sembla, parlaven de la seguretat, no? Nosaltres hem augmentat la inversió en tot el material tècnic que ha de disposar la policia. És a dir, hem seguit les seves línies en aquelles àrees que ells veien, i els hi hem explicat i els hi hem donat. El que volíem potser és dir, jo vull 20.000 euros per això. Bé, això no hi ha sigut. Això no hi ha sigut. Potser faltava això, però nosaltres vam creure que mercadejar una mica amb quatre números, quan teníem un augment a totes les partides i un augment amb activitat i un augment amb la dedicació a les famílies de les persones i un augment amb la inversió, doncs creiem que seguint les línies genèriques en aquells àmbits que ens havien demanat, de fet, com que pujàvem a tot arreu, era fàcil convèncer-los de que pujàvem a tot arreu. En aquest cas no ha sigut així. Nosaltres continuarem treballant amb ells, els hi passem la informació, jo sempre estic a la seva disposició per explicar el que sigui, perquè sempre creiem que el model de ciutat i els projectes de ciutat no els fem per nosaltres, per Junts i Esquerra, els fem per la ciutat, i ells també formen part de la ciutat. T'he de dir que sovint parlem, ens entenem, però que hi ha vegades al ple, doncs, cada un marca una mica les distàncies que creu.
Anem a més recentment. Aquest passat dilluns 31 de març hi va haver ple, el ple ordinari del mes de març, on es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2024. També vostè va donar compte de l'informe resum control financer 2024, del pla anual de control financer també del 2025. Aquests tres punts, sobretot en el punt de la liquidació del pressupost, que vostè va tenir l'habitual debat amb el cap de l'oposició del PSC, el Juan Felipe Martínez. Allò, una cosa és blanc i per ell és negre, no?
Bé, no sé, vull dir, al final són d'aquelles coses que jo crec que cada vegada jo no sóc economista, per tant, hi ha vegades les meves explicacions entenc que són, potser són pedagògiques com a mestre, però no de contingut al detall del concepte, no? Però jo crec que és bastant fàcil entendre que el que es fa a 31 de desembre és una foto, com fan empreses i molta altra gent, no? Fan una foto exacta de... Això està pagat, això està en procés de pagament, això no s'ha gastat, es fa això, no? Llavors hi ha tot un moviment econòmic des del 31 de desembre, que es tanquen els números, fins a febrer, que es tanca la liquidació, i al març, que es fa un primer modificat, no? Llavors jo sempre li intento explicar que la foto de la liquidació és útil, i tant que és útil, però és útil en aquell moment, però no en l'acció política de fer les coses, perquè... 31 de desembre els 5 milions i pico de la partida cap a Dró no s'havien executat. Clar, és que encara estàvem en procés de licitació. Ara em sembla que aviat ja adjudicarem i es gastaran, però és que no s'han perdut, sinó que han tornat a la partida de cap a Dró. Llavors, clar, quan te diu no, és que hi ha 29 milions d'euros de tots els romanents de tots els anys que no s'han gastat, o sigui, a mi m'agradaria saber on són, perquè tindríem una altra ciutat diferent si tinguéssim 29 milions. No és veritat, els romanents no es gasten, són els que en aquell moment no s'han pagat, però tornen a totes les obligacions que tens fetes. I jo crec que li vam explicar bé, hi ha 9 milions d'euros que tenien obligacions que es van incorporar al pressupost sense que els polítics fessin res, sinó que els mateixos tècnics diuen, escolti, si aquell senyor que pintava no presentava la factura 31 de desembre perquè encara no ha acabat de pintar i li vam adjudicar l'any 24 i la factura la presenta l'any 25, no pot ser que no tingui diners. Per què? Doncs perquè els diners venen del romanent i van allà on estaven compromesos. Amb això hi ha un treball tècnic molt, molt fort, i de fet, si us fixeu, o tu que ets present en els plens, quan fem els informes d'auditoria ens auditen bé, és a dir, ens diuen això o de millorar, això o de fer tal. Vull dir que no estem aquí fent el que volem, sinó que tenim uns tècnics que ens controlen, i el que hem de fer nosaltres amb els recursos humans que tenim i amb el pressupost que tenim dedicat a tot això és anar millorant, i és el que estem fent. I de fet, el fet de dissoldre de 6 organismes autònoms que hi havia, n'hem dit el 4, només ne queden 2, això estalviarà molta feina als tècnics municipals, i aquesta ha sigut una de les decisions importants estratègiques, o portar més habilitats nacionals, com és el secretari i el tresorer, o incorporar un tècnic a l'àrea de tresoreria per tot el tema d'ingressos i de fiscalització dels ingressos. Per tant, a poc anem anant millorant l'estructura. Entenc que l'oposició s'ha de posar a l'altre costat, sigui com sigui, però s'hi posen i ja està, cap problema, no passa res.
En el passat ple municipal també es debatia una moció sobre la millora urgent al servei de Rodalies, moció presentada per Junts per Valls, també amb Esquerra Republicana. Valls necessita el transport ferroviari, un transport ferroviari de qualitat, i no s'està donant per les manifestacions que hi ha hagut i per les diferents organitzacions que s'estan movent.
Bé, jo que ja fa algun temps que hi soc, ja vam provar-ho fa molts anys, inclús pagant la diferència del cost que costava el tren, fins que la Generalitat no entengui que la Catalunya Sud també és Catalunya i que els nostres ciutadans han de poder anar cap a Barcelona, cap a Lleida o inclús cap a la València i Tortosa d'una manera fàcil, entendran que no tenim les mateixes condicions d'igualtat que la gent que està a la vora de Barcelona. Clar, la gent que està a la vora de Barcelona ja no li funciona, doncs nosaltres encara menys. Aquí hi ha hagut un treball, entitats, partits polítics, etc., de tenir clar que el que necessitem és uns trens al matí d'hora i al vespre tard per ser competitius per poder anar a Barcelona. Durant el dia també, però aquests dos fronts d'horaris són necessaris. Això ho vam poder aconseguir amb la negociació de cara a les obres del túnel de l'Hora de Barà. S'ha demostrat que funciona i és el que entre tots intentem explicar a la Generalitat, des del municipi i l'alcaldessa, negociant amb Renfe Rodalies directament. Des del Parlament, els grups polítics del Parlament que tenen representació, doncs que la R13 ha de tindre la línia Llei de Barcelona, ha de tindre una competitivitat més alta que la tenia abans del tall de roda de Barà. Què és la del tall de roda de Barà? En quant a matí i vespre, doncs molt bé, però durant el dia també, per tant això s'ha de vetllar. Sobretot el tema de no haver de fer trasllat a Sant Vicenç també, sinó que siguin trens que vagin directes. Perquè si no, no és competitiu, i al final la P7, jo crec que tothom ho està veient, agafar el cotxe i anar per la P7 també té el seu, no? Estem quedant aïllats, que quan algú es mou cap a Barcelona ja ha de dir, bueno, a veure què em passarà avui, no? Això no pot ser al segle XXI, l'any 2025, això no pot ser. Segurament és difícil, perquè com que durant molts anys no hi ha hagut inversions a les xarxes de Rodalies ni de trens a Catalunya, és deficitari, i jo també entenc que fer totes les obres ara és impossible, perquè els trens han de continuar passant. Però bé, això, la responsabilitat de qui agafa el govern no pot dir que és dels altres, sinó que és ell qui ho ha de solucionar. Almenys quan nosaltres agafem el govern, partits que ara estan al govern de la Generalitat ens diuen que és feina nostra, sinó perquè estem governant. Doncs això de tirar excuses enrere ja no serveix, són ells que ho han d'afrontar.
A partir d'aquí anem amb una millor notícia. De fet, la setmana passada, finalment, no veia la llum les obres d'aquesta segona fase de la millora del regadiu de la Comunitat General de Regants de Valls, un projecte finançat un 40% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que ha costat més de 4 milions d'euros. Per fi, una demanda, fins i tot amb alguns plens els havien vist els regants, un munt de rodes de premsa que s'han portat a terme, i per fi, no?, els regants, després de tantes reivindicacions, tenen aquest nou sistema.
Mira, treballant amb ells, i bueno, porto uns quants anys al seu costat, no?, com a ajuntament, i anant-los donant-li suport, hi ha documents de l'any 74 on els regants ja feien al·legacions a la proposta de crear una depuradora a Valls, no? Ha estat una situació molt conflictiva prendre en els seus anys les seves decisions, perquè la xarxa de rec que utilitzaven doncs passava pels torrents, els clavegueres també passen pels torrents, i aquí hi ha hagut una conflictivitat. Però t'he de dir que han estat persistents, han estat excel·lents, han seguit, han aguantat tot el que ha passat, el moviment polític del 2017, l'estat del PP contra Catalunya, els va agafar amb ells al mig, han estat persistents. La Generalitat s'ha comportat molt bé des del conseller Pelegrí en el seu moment, que va dir pues això ja ho hem de pagar des d'aquí a Catalunya i deixar estar Seyassa i Madrid, fins a la consellera Teresa Jordà, que va aixecar el tema de que era un d'interès general que feia que no pogués fer la Generalitat perquè l'interès general només el fa l'Estat. Tots els consellers, de tots els colors, tota la gent, els regidors de diferents partits de l'Ajuntament de Valls, tots han estat tots a una darrere seu, però si ells no haguessin passat al davant, això no hagués pogut ser. Per tant, l'altre dia, l'Albert Batet, que va vindre a la inauguració, em deia, has parlat emocionat, dius, és que portem tants anys, hem patit tant, falta gent que s'ha mort pel camí que hauria d'haver vist, que dius, ostres, tant ha de costar fer una cosa tan útil. Clar, llavors te'n dones compte que allò que van començar fa anys, quan va vindre la sequera, deies, perdona, qui té reaprofitament d'aigües residuals per regar? Valls, i quasi ningú més a tot Catalunya. Vull dir que, a més, en aquells anys antics van ser pioners en allò que ara tothom parla de deixar el rec a manta, passar el rec a pressió, però nosaltres ja tenim quasi 500 hectàrees, més de 450 o 60 hectàrees amb rec a pressió, amb les seves tomes, amb la seva tecnologia. És a dir, hem modernitzat l'horta de Valls. També es modernitzaran altres hortes, hi ha hagut altres, però hem modernitzat l'horta de Valls. Això, de cara al territori, de cara a la pagesia, de cara a la producció agrària, tot això és un benefici impressionant per la ciutat i ha estat gràcies als mateixos pagesos i agricultors que han passat davant. I això se'ls hi ha de reconèixer, a l'Esteve, que està ara de president, però abans hi havia un altre president, a la Junta, el tresorer, que pobre falta, el tresorer, el Mario, és a dir, hi ha tot el Joan Nadal, hi ha tots uns noms que... És que quan te diuen és que hem avalat amb les nostres propietats, dius, ostres tu, és que això és greu el que han hagut de patir, però al final hi han arribat. I ara hem d'acabar de solucionar algun tema i amb el terciari i tot això, que també l'ACA està ja en disposició d'executar-lo, i haurem fet un gran canvi al cicle de l'aigua de la nostra ciutat, que podem ser exemple perquè el vinguin a visitar d'altres llocs.
A partir d'aquí hi ha tram final de l'entrevista amb el regidor d'Hisenda, Finances i Contractació de l'Ajuntament de Valls, el Martí Barberà, a un ple municipal que encara no portem 2 anys de legislatura i hi han hagut 5 baixes. Tot començava l'estiu del 2024 amb la marxa de Rosa Maria Ibarra del PSC cap al Parlament com a secretària de la Mesa, i a partir d'aquí, en aquest any 2025, s'han produït diverses baixes en el seu grup. Laia Castells, per motius professionals, ha hagut d'abandonar l'acte, va prendre possessió Manel Udina, també Mariona Montalà de la CUP ha hagut de renunciar, ja va entrar Jessica Beltrán en el seu lloc, i en l'últim ple doncs es coneixia la renúncia de Joan París d'Esquerra, regidor d'habitatge del govern, i també del Francisco González de Vox. És allò que canvis, suposo que doncs a vegades el fet d'exercir un càrrec electe, doncs hi ha motius de que et facin fer un pas al costat.
Bé, jo no puc parlar personalment dels seus motius perquè són ells els que els han posat, no? Allò, el de la Rosa Maria Ibarra no puc comentar, o el representant de Vox, però la Laia i el Joan París doncs sí que són renúncies que a mi em saben greu, són situacions personals seves i de dedicació, no? Que ells han explicat, però sí que la Laia a l'àmbit cultural, no dubto que la Rosa Rovira ho farà molt bé, però bueno, han sigut dos companys de govern que doncs el Joan París a nivell de Consell d'Administració del Pius, d'habitatge, ostres, és una persona que coneixia el Pius i havia treballat, vull dir, no? L'altre dia li feia la broma aquí de dir, home, doncs has de continuar d'assessor, no? Perquè ja a vegades et toques responsabilitats de coses que doncs no pots profunditzar fins al 100%, i gent que hi ha treballat i que ho coneix des del seu origen, doncs és interessant, doncs sap greu, segur que aquí entrarà al seu lloc, ho farà tan bé com ell, però en tot cas són dues persones que sí que a nivell personal havies entrat amb molt de contacte i de treball, i que bueno, doncs te sap greu que no puguin acabar el mandat, que és la intenció que tothom té quan comença. Però situacions personals i professionals poden canviar en 4 anys, són molt llargs, això quan fem les llistes sempre ho diem, 4 anys són molts anys, poden passar coses. Passen coses, amb la casualitat que aquesta vegada és un de cada grup municipal, vull dir que aquí no, ningú pot treure, pot treure segones intencions i coses, sinó que bueno, doncs la Mariona també ja va explicar una mica la seva motivació de deixar-ho per projectes personals propis, no? Nous, I és això, tu pots començar l'any 2023 anant amb una llista per presentar-te i fer canvis a la teva vida personal o laboral, que és el que li ha passat també a la Laia, no? Per tant, escolta, desitjar-li el millor, sap greu perquè crec que quan comences vols o voldries poder acabar el projecte, sobretot la gent que està més a govern, que té responsabilitat, i segurament els hi sap greu deixar-ho, però segurament són decisions meditades i pensades i de sentit comú.
En tot cas, tot i aquestes dues baixes al govern, que seran suplertes, de fet una ja ha estat suplerta, continua sent un govern fort de 14 regidors i desenvolupant 60, el projecte, no?
66% dels 21, és a dir, això són dos terceres parts, no? Hi ha vegades quan diuen és que per aprovar una cosa a l'Estat han de ser les dues terceres parts, no? Perquè sigui una cosa acordada, que no puguin canviar un 51%, però 66% són dues terceres parts. És un govern fort.
Doncs en aquest cas, amb aquesta darrera resposta, tanquem l'entrevista aquí al programa 21 amb el Martí Barberà, el regidor d'Hisenda, Finances i Contractació de l'Ajuntament de Valls, del grup municipal de Junts per Valls. Martí, moltes gràcies per atendre aquesta entrevista per Ràdio Ciutat de Valls i pel qualsevol cosa ja sap que té les portes obertes de l'emissora.
A vosaltres per la feina que feu de difusió de les coses que passen a la ciutat en tots els àmbits.